Catalunya Informació.
La una del migdia. El govern manté les mesures per la sequera, tot i les pluges d'aquests últims dies. Els embassaments comencen a notar els efectes dels aiguats. Les conques internes han augmentat un punt percentual des d'ahir i els embassaments ja superen el 19% de capacitat. L'acord entre el govern i dos dels sindicats d'ensenyament per millorar les condicions laborals dels docents finalment tirarà endavant, malgrat que els pressupostos no es van aprovar. El pacte inclou complements salarials, l'equiparació dels professors tècnics d'FP amb els professors de secundària i un pla per reduir la jornada als més grans de 55 anys. La Comissió Europea apunta a Facebook i Instagram per possibles ingerències russes. Brussel·les obre una investigació a les xarxes socials de Meta per determinar si fan prou per evitar la desinformació de cara a les eleccions europees. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, nega que Koldo García fos un protegit seu i assegura que era un company més de partit. El secretari d'Organització dels Socialistes ha comparegut avui en la Comissió d'Investigació del Senat sobre la suposada compra fraudulenta de mascaretes durant la pandèmia de la Covid. Pedro Sánchez se sent víctima del lawfare, un ús fraudulent de la justícia en contra d'ell i la seva dona. El president espanyol, en una entrevista a la cadena SER, assegura que el seu objectiu és esgotar la legislatura. L'economia espanyola manté l'impuls a final del 2023 i el primer trimestre creix un 0,7% amb les exportacions i la inversió com a motors. La zona euro surt de la recessió, tot i que la taxa d'inflació es manté al 2,4%. Detenen un home de 50 anys a Manacor, a Mallorca, per un doble homicidi. Els fets van passar ahir en una zona rural. Les víctimes són la mare i el germà del detingut. Els disruptors endocrins són un dels responsables que la pubertat i la regla s'hagin avançat d'uns anys cap aquí. També ho és de l'augment de pes de les nenes, però aquestes substàncies, que estan presents en productes d'higiene personal o de maquillatge, actuen com a hormones dins el cos i confonen el sistema endocrí, cosa que fa avançar la pubertat. El dibuixant valencià Paco Roca triomfa amb el seu nou còmic i l'abismo de l'Olvido sobre l'obertura d'una fossa comuna del franquisme al cementiri de Paterna. Demà s'estrena la pel·lícula La Casa, basada en la seva obra anterior i que ve d'aconseguir el Premi del Públic al Festival de Màlaga. Els esports en titulars.
El Barça de bàsquet afronta aquest vespre a la pista de l'Olympiacos el tercer partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. De moment, l'eliminatòria està empatada a una victòria. Avui també juga l'anada de la primera semifinal de la Champions de futbol entre el Bayern de Múnich i el Madrid. Aquest partit començarà a les 9 del vespre. I el Barça ha posat avui a la venda per sòcies i socis una part de les entrades de què disposa per la final de la Champions femenina del pròxim 25 de maig a Bilbao. Demà se'n posaran a la venda més per les penyes i divendres pel públic en general.
I pel que fa al temps, a la tarda s'esperen ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu i comarques que envolten el prelitoral. Sol i núvols a ponent i al sud. Lleuger ascens de les temperatures màximes. Ara passen 4 minuts de la una.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Ha plogut, sí, però no prou. El país ha rebut els últims dies una generosa i necessària regada que, per primer cop en mesos, també ha beneficiat les capçaleres dels rius. Només cal veure els molts vídeos penjats a les xarxes socials amb imatges de rius plens, allà en fa pocs dies hi corria només un fil d'aigua. Però la situació dels pantans, sobretot dels rius Ter i Llobregat, és tan extrema que l'aigua que hi arribarà no serà suficient i la que s'ha acumulat en forma de neu nova, que és bastanta, encara trigarà a fer-ho. Per tant, bona part de Catalunya continua en emergència, amb el Consol, almenys, que tots els sectors que patien pels efectes de la falta de pluja, com ara els pagesos o sectors concrets com el vi i l'oli, s'hauran beneficiat d'unes precipitacions gairebé miraculoses després de mesos de tanta sequera. En aquest Catalunya al dia us explicarem també que Reus apuja un grau la lluita contra els veïns que deixen la brossa fora del contenidor. Si sou ciutadans de la capital del Baix Camp, conscienciats i recicleu correctament, no heu de patir gens. Però si teniu per costum, per mal costum, no obrir la porta dels contenidors o obrir-la del contenidor que no toca, sapigueu que podeu ser caçats per agents de policia de paisà. De moment, i perquè veieu que la cosa va de veres, ja hi ha una vuitantena de sancions imposades. Al programa d'avui sabrem també quina és l'última hora de la pugna entre l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat i l'Ajuntament de Queralbs per la gestió de l'estació de Núria. I anirem a l'Hospital de Mataró, on avui els pacients d'oncologia han fet una demostració del treball que fan amb la dansa com a eina per a la seva recuperació emocional i física. Al Catalunya al dia el fem la Marta Calduc, el Dani Jiménez, l'Àngels López i els serveis informatius tècnics territorials de Catalunya Ràdio. En nom d'ells us parla avui Quim Balaguer. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Passen 6 minuts i mig de la una. Ho sentíem fa pocs minuts durant la roda de premsa de la portaveu del govern. L'executiu català manté les mesures per la sequera, tot i les pluges d'aquests últims dies. Els embassaments han pujat amb força i ja estan al 19%, però encara no n'hi ha prou per flexibilitzar les restriccions. Anem cap al Palau de la Generalitat. Ana Alfonso, bon dia.
Bon dia. L'episodi de pluges d'aquest dilluns va ser el més important dels darrers 2 anys i mig i el govern es mostra esperançat amb la pujada dels embassaments, que estan al 19%. Han pujat un punt percentual en només 24 hores i al març estaven al 14%. Però avisen que la sequera encara no s'ha acabat. Ho diu la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Avui sí podem dir que la pluja, que encara està caient a bona part del país, ha tingut repercussions directes sobre l'estat dels embassaments i de les conques internes. Però, i sí, hi ha un però, l'aigua de les darreres hores, la pluja de les últimes hores, no ha de distorsionar la situació real, que no és altra que encara continuem immersos en sequera.
El govern evita detallar en quin moment es revertiran aquestes mesures o fins a quin punt han d'arribar els embassaments. S'espera que en les properes hores les reserves pugin encara més, tot i que la recuperació no serà immediata.
La previsió diu que els propers dies continuï aquesta tendència creixent perquè les capçaleres del riu encara porten aigua, força aigua, i el desgel també servirà per anar alimentant el cabal dels rius. Per tant, boníssimes notícies, tot i que encara no suficients com per podem dir que ja hem revertit la situació perquè la recuperació, com els deia, és lenta.
De cara a aquesta tarda, Protecció Civil manté en prealerta el pla Inuncat perquè encara s'esperen aiguats. En les últimes hores, el 112 ha rebut més de 1.200 trucades per les pluges i els bombers han fet gairebé 600 serveis. La gran majoria van ser ahir a la tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Gràcies, Anna. Bon dia.
Bon dia.
I el Besòs i el Llobregat van recuperant el cabal habitual després del capítol de pluges d'ahir. De fet, va ser el dia més plujós des del novembre del 2021 a Catalunya. Els fins a 135 litres per metre quadrat que es van registrar en alguns punts del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès, van fer que, per exemple, el cabal del riu Llobregat, al seu pas per Sant Vicenç dels Horts, passés de 4 a més de 800 metres cúbics per segon. David Àngela, però la situació més preocupant és la que va registrar la llera del Besòs al seu tram final.
Doncs sí, Quim, bon dia. Aquest matí pel Besòs hi baixava una mica més d'aigua que l'habitual, però lluny de la imatge d'ahir. De fet, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha reobert aquest matí la zona d'usos del parc fluvial del Besòs, que va haver de tancar ahir davant del desbordament del riu. Les pluges també han provocat esllavissades en alguns punts de Collserola, per exemple, al barri del Rectoret de Barcelona, entre el carrer Major i la plaça del Teix, on hi ha hagut la tercera llau de terra en 4 anys. Ahir els bombers van rebre més de 500 avisos relacionats amb aquest episodi de pluja.
I David, el Llobregat també va augmentar força el cabal. Al Baix Llobregat també hi ha hagut efectes d'aquest temporal?
Doncs Protecció Civil va alertar de la possibilitat de desbordament de tots dos rius, però el Llobregat finalment no va sortir de mare. A Gavà, segons entitats ecologistes, el temporal va provocar un vessament d'aigües fecals del clavegueram que van anar a parar a la riera de les Parets, a la dels Canyars i al mar. El portaveu d'ecologistes en acció a la comarca, Jaume Grau, denuncia que aquests vessaments, a causa d'un sistema de col·lectors deficitari, a vegades passen al marge que hi hagi precipitacions significatives. Per la seva banda, Eric Plaza, tercer tinent d'alcaldessa de Gavà, assegura que no tenen constància d'aquest episodi i nega les sospites dels ecologistes.
Cada cop que hi ha una pluja, a vegades fins i tot pluges molt poc significatives, hi ha vessament d'aquestes aigües. I veiem que no hi ha una correspondència clara en que això succeeixi només en episodis de pluges torrencials. Si fos així, fos un cop l'any, es podria arribar a entendre per què es desborda el sistema, perquè realment són coses excepcionals, com va passar ahir. Estem comprovant que passa amb massa freqüència.
Quan hi ha hagut alguna resta de deixalla al mar o a la platja, habitualment sempre ho comprovem. I normalment sempre està totalment vinculat a pluies abundants, que és quan es reprodueix el problema que patim a Gavà, no? Que sobreeix la depuradora.
Després de la pluja d'ahir, els pantans de les conques internes estan per sobre del 18% de la seva capacitat i està previst que continuïn creixent perquè, segons les previsions, ha de ploure durant bona part de la setmana.
4 minuts per arribar a un quart de dues, l'acord entre el govern i dos dels sindicats de l'ensenyament per millorar les condicions laborals dels docents finalment tirarà endavant. El Consell de l'Executiu l'ha ratificat avui en plena campanya electoral i quan es donava per perdut, ja que estava subjecte a l'aprovació dels pressupostos que finalment van caure a Sara Cañete.
Sí, són tres mesures en concret. El reconeixement del primer estadi docent, un complement salarial al cap de 6 anys d'exercir, des de les retallades no es donava fins al cap de 9 anys. També l'equiparació salarial del professor tècnic de formació professional amb els professors de secundària i la reducció calendaritzada de 2 hores lectives per als docents de més de 55 anys, que de moment el curs que ve es farà per als que siguin majors de 60 anys. La portaveu del govern, Patricia Plaja, justificava la decisió per evitar un greuge amb altres col·lectius que han tancat millores laborals.
Després d'aquestes millores en l'àmbit de salut, també de les millores en l'àmbit del Departament de Justícia, es considerava que no podien quedar enrere un sector tan imprescindible, tan indispensable com era el personal docent, i s'han fet, seguint les indicacions del president de la Generalitat, tots els esforços possibles per tal de poder fer realitat aquesta reversió de les retallades que durant tants anys han patit.
El retorn dels estadis als 6 anys beneficiarà prop de 50.000 docents dels centres públics i concertats. El cost de les tres mesures volta als 78 milions d'euros pel curs que ve.
I Reus, al Baix Camp, desplega agents de paisà de la Guàrdia Urbana per caçar els veïns incívics que deixen les escombraries fora del contenidor. En l'últim mes, atenció, han denunciat una 80ena de persones. A Tarragona, Ricard Buigues, bon dia.
Hola, bon dia.
I sabem ja quina és la sanció que reben aquestes persones que s'exposen. Quines sancions s'exposen?
Doncs mira, segons l'ordenança de civisme, deixar la brossa fora del contenidor suposa una sanció que pot arribar als 600 euros i abandonar trastos al carrer, 750 euros en aquest cas, segons l'ordenança sobre l'ús de les vies i espais públics. La regidora de Seguretat, Dolors Vázquez, ha explicat que la Guàrdia Urbana ha posat en marxa un dispositiu per identificar els que no compleixen la normativa.
Aniran de paisà perquè, com vostès podran comprendre, si veuen uniforme ja no fan el que volen fer, que també és una mesura dissuasòria, però evidentment el que volem i busquem és que buscarem doncs persones de la Guàrdia Urbana doncs que vagin de paisà, sobretot al voltant dels contenidors.
Bé, en l'últim mes han enxampat 75 veïns que havien deixat les escombraries fora del contenidor i 4 que havien abandonat productes voluminosos. L'Ajuntament diu que la situació és insostenible. Calcula que recollir la brossa que hi ha fora dels contenidors i els mobles i andròmines abandonats al carrer suposa un sobrecost anual del servei de neteja de prop de 900.000 euros. A més, deteriora la imatge de la ciutat. L'alcaldessa Sandra White diu que han decidit actuar després de rebre les queixes de molts veïns.
Actualment, com està en aquest moment, és bastant insostenible en el sentit de el que implica de cost per l'Ajuntament i pels ciutadans i ciutadanes, però també la imatge que genera la pròpia ciutat, no? Si tu passes per un carrer i veus un munt de bosses de la brossa al costat d'un contenidor, genera una sensació d'estar brut, no? I deixat, que no és la realitat.
Val a dir que, a banda del dispositiu policial per detectar persones que no compleixen la normativa, l'Ajuntament també ha engegat una campanya de sensibilització perquè els veïns facin un gest tan fàcil, segons diuen, com és obrir el contenidor i abocar-hi els residus.
Gràcies, Ricard. Llum verda, finalment, a les obres de construcció de la futura Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana ha aprovat la llicència d'obres de l'equipament, Sara.
Sí, això permet al Ministeri de Cultura iniciar els tràmits per licitar els treballs de construcció de la nova biblioteca. S'edificarà al costat de l'estació de França en uns terrenys cedits per l'Ajuntament i tindrà una inversió estimada de 80 milions d'euros. Encara no hi ha un calendari, però, d'inici d'obres. L'equipament serà la biblioteca pública més gran de l'Estat i una de les grans biblioteques públiques d'Europa. Tindrà una superfície total construïda de 18.000 metres quadrats amb capacitat per acollir uns 660.000 volums. La biblioteca serà una realitat després de més d'una dècada de retards.
Un quart de dues. Moment d'obrir el Catalunya al Dia de Catalunya Informació, l'àrea de servei, i el primer que fem és interessar-nos per la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic, perquè ja s'ha pogut restablir fa uns minuts el pas de trens de la línia R3 de Rodalies entre Ripoll i Manlleu. Recordem que estava interromput des de les 7 d'aquest matí, o sigui, prop de 6 hores, per la caiguda d'un arbre a sobre d'un tren i de la catenària a Torelló, cosa que ha provocat una falta de tensió elèctrica. No hi ha hagut ferits i s'ha fet fins ara un servei alternatiu per carretera. A partir d'ara ja es normalitzen els horaris i les freqüències de pas habituals després que s'ha reparat aquesta avaria provocada per la caiguda d'aquesta. Pel que fa a les carreteres, ara mateix amb poques complicacions, però sí que hi ha cua a l'autopista AP7 entre Sant Cugat i el Papiol en sentit sud a causa d'obres que s'estan fent al nus del Papiol a l'autopista B23. I pel que fa a Barcelona, a la Ronda Litoral hi ha lentitud i alguna aturada des de Diagonal Mar fins la Barceloneta de forma intermitent, direcció Llobregat, i la Ronda de Dalt amb lentitud i aturada des de Vallcarca i fins a Pedralbes, també en sentit a Llobregat. Més informació al punt de les dues.
Gràcies, Mariluz, i sapigueu també, parlant de transport, que avui és l'últim dia que es poden fer servir els títols de transport públic integrats de l'àrea de Barcelona comprats abans del 14 de gener. A quins títols afecta la caducitat, Joan Garcia?
Caduquen la T usual, la T casual, la T jove i la T grup comprades durant l'any passat fins al 14 de gener del 2024. Només mantenen la vigència la T16, per a nens i adolescents menors de 16 anys, i la T verda, que és la que tenen els que han donat de baixa i desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental i l'han demanat. La T4, per a persones que tenen la targeta rosa de tarifa reduïda, comprades l'any passat, aquestes caduquen el 31 de desembre d'aquest any. Aquesta vegada, els títols amb tarifes de l'any passat no es podran bescanviar per títols del 2024, encara que no s'hagin estrenat. Aquest any, la caducitat dels títols de l'any anterior s'ha ampliat fins avui perquè les noves tarifes no van entrar en vigor fins al 15 de gener.
I després d'aquest apunt, completem l'àrea de servei amb la previsió meteorològica. Ens la porta Francesc Mauri.
Després de l'important episodi de pluges que es va iniciar el cap de setmana i que s'ha rematat aquest dilluns i durant aquesta matinada de dimarts, la inestabilitat encara no s'allunya. Tot el contrari, aquesta tarda, ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, àrea de l'entorn prelitoral, fins i tot algun punt proper a la Costa Brava o al massís del Port. Localment, alguna tempesta pot tenir intensitat elevada, ens adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya a l'entorn de l'interior del nord-est. De cara a demà, atenció als dos tipus de situacions, la del matí i la de la tarda. Al matí, sol i núvols a gran part del país, algun ruixat al Pirineu, alguna pluja amb cel gris cap a la Catalunya Nord o l'Empordà, a l'Empordà, bàsicament, i en canvi a la tarda ruixats i tempestes tret del Pla de Lleida, tret potser de la costa central, però a gran part de Catalunya. Irregularitat sempre claríssima en aquests ruixats i tempestes, amb excepció de les comarques del nord-est, on serien més persistents i fins i tot localment abundants en alguns punts del Pirineu més oriental i al voltant de l'Empordà, Garrotxa o Pla de l'Estany. La inestabilitat en dies posteriors clarament a la baixa.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Operació avui dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil contra una banda llatina violenta. S'han fet almenys una desena de detencions a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat en 4 entrades conjuntes a primera hora del matí. Segons fonts policials, Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta organització hauria comès diversos delictes greus.
Sí, se'ls acusa de tràfic de drogues, robatori amb força, lesions, tinença d'armes i estafes bancàries. En l'operatiu també hi ha col·laborat la Guàrdia Urbana de Barcelona i és el segon contrabandes llatines aquest mes. Es tracta d'organitzacions que intenten implantar-se al territori i que lluiten per controlar el tràfic de drogues a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I atenció a aquesta estafa, que potser us sona. La Guàrdia Civil ha detingut un centenar de persones, una quarantena d'elles a Catalunya, en relació a l'estafa coneguda com la del fill amb problemes. Calculen que haurien robat 1 milió d'euros a base de transferències que anaven dels 800 als 55.000 euros. De moment s'han identificat més de 200 víctimes de l'estafa a la província d'Alacant.
Segons la Guàrdia Civil, els detinguts contactaven amb pares i mares que tenien fills de viatge o estudiant fora i els demanaven ajuda econòmica fent-se passar pel fill a través d'una coneguda aplicació de missatgeria mòbil. Un dels responsables de l'operatiu, Francisco Javier Herrero, caporal primer de la Guàrdia Civil d'Alacant, comentava el gran abast d'aquestes estafes.
El volumen tan grande de perjudicados, estamos hablando de una cifra de 230, 240, que puede haber más, pero realmente es el volumen de cuentas bancarias. Estamos hablando de casi cerca de 500 cuentas bancarias de diferentes entidades bancarias, donde la trazabilidad del dinero es muy difícil. Luego, el problema que tenemos es la cantidad de líneas telefónicas.
La xarxa dels detinguts operava des de Torre Vella, al Baix Segura, i actuava a Barcelona, Girona, València, Alacant, Madrid, Granada i Màlaga.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de dues. Ferrocarrils de la Generalitat fa dècades que gestiona l'estació d'esquí i el parc lúdic de la Vall de Núria, el terme municipal de Queralbs, això és el Ripollès. Avui s'acaba la concessió de la gestió per part de la companyia i per ara no hi ha acord amb l'Ajuntament en les condicions de renovació. Laia Claret, aquesta tarda les dues parts tenen una reunió.
Sí, exacte, bon dia. Una opció podria ser que prorroguin el contracte actual i segueixin negociant. Des de Ferrocarrils expliquen que fa uns 3 mesos van arribar a un principi d'acord per una durada del contracte de 20 anys. Ferrocarrils es comprometia a fer una inversió d'uns 6 milions d'euros en 6 anys i a pagar uns 10.000 euros a l'any a l'Ajuntament, però el consistori proposa que el pagament anual pugi a 25.000 euros i que l'Ajuntament es reservi el dret de reduir la durada de la concessió si no s'hi fan les inversions previstes. A més, també requereixen que Ferrocarrils els faci partícips de les inversions que faci. Mentrestant, les patronals del Ripollès, la Unió Intersectorial Empresarial, la Unió de Botiguers de Ribes de Freser i la Federació de Comerç del Ripollès han emès un comunicat en què insten les dues parts a arribar a un acord perquè per ells és un motor econòmic per la comarca, diuen, i no fer-ho posaria en perill empreses, comerços i llocs de treball tant directes com indirectes. Segons Ferrocarrils, aquesta polèmica amb el contracte del servei d'esquí no afecta el servei del tren cremallera ni tampoc el santuari i el complex hoteler perquè té una concessió del bisbat.
Això al Ripollès i a la comarca del Solsonès, 7 ajuntaments s'han posat d'acord per exigir al govern que solucioni un punt negre de trànsit que acumula desenes d'accidents els últims anys. De fet, l'últim sinistre va ser divendres passat amb una víctima mortal. Llobera, Eloi Barrera, de quin punt es tracta?
Doncs mira, som a uns 5 quilòmetres de Solsona. Això és la cruïlla entre una carretera principal, la que connecta Lleida-Solsona, amb una altra de secundària més petita, la que va fins al Miracle. És una zona amb força trànsit on, com dèiem, els últims anys hi ha hagut desenes d'accidents. El Camp de Viladric i la Serra Nadal són veïns de la zona que s'hi han trobat en primera persona.
Dins de la desgràcia, pues, jo ho he pogut explicar i sí que és veritat que m'han quedat seqüeles i tinc lesions. I després d'una llarga recuperació pues, vaig poder tirar endavant.
Arran de l'ensurt que vam tenir, vaig fer una instància al Departament de Territori demanant, sisplau, que facin una rotonda, o sigui, i ens van dir, ens van respondre que està bé projectada.
Demanen això, una rotonda, un carril d'espera o, vaja, la intervenció que calgui per acabar amb els accidents. L'últim va ser divendres, un sinistre mortal que ha provocat aquesta imatge d'unitat que dèiem. 7 alcaldes i alcaldesses reunits en aquesta cruïlla per exigir una solució urgent. Eva Simón és alcaldessa de Llobera i Xavi Vilalta de Pinós.
Parlis amb qui parlis i ha tingut un susto, un accident, han picat, s'han trobat un cotxe que el tenien a sobre quan no l'han vist.
Per tant, és claríssim, és urgent que l'administració, en aquest cas la Generalitat, que pertany a la carretera, doncs, ha de prendre alguna acció ja.
Avui mateix, des de Territori, els han convocat a una reunió per abordar el problema la setmana entrant.
Gràcies, Eloi. Un avi d'una residència de Sort, el Pallars Sobirà, va rebre ahir un tret al braç quan era al jardí del recinte. Els Mossos investiguen d'on va sortir el tret, que podia ser d'un perdigó. La víctima la va portar a l'hospital, però no estem per la seva vida. Lleida, Pere Joan Álvarez, què més en sabem?
Hola, bon dia. Doncs que els fets van passar cap a les 11 del matí al geriàtric situat a la carretera de la Seu d'Urgell, quan l'home es trobava a la zona del jardí de l'Hort, al recinte de la residència. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sense descartar cap hipòtesi. Així, per una banda, cal confirmar si es tracta d'una ferida de perdigó, com sembla inicialment. A més, tampoc se sap si el projectil va sortir de l'interior de la residència o el van ferir des de fora. Es contempla fins i tot la possibilitat que hagi estat una bretolada. D'altra banda, els Mossos intenten localitzar també l'arma amb la qual s'hauria disparat el tret, que va provocar una ferida amb orifici d'entrada i sortida al braç de l'home. Per tant, investigació oberta per aclarir com han passat els fets, que de moment tenen molts interrogants.
I Renfe s'ha compromès a augmentar la freqüència dels trens que circulen entre Tarragona i Barcelona un cop avancin les obres del corredor mediterrani. A curt termini, sí que millorarà els canals d'informació al viatger. El compromís es va tancar ahir després d'una reunió amb la plataforma Dignitat les vies. Tarragona, Maria Piccini.
Renfe assegura millores en el servei. El més aviat possible preveu millorar la comunicació informativa i donar atenció a les consultes de xarxes socials els caps de setmana, ja que fins ara només ho feia els dies laborables. Pel que fa a les freqüències, ha assegurat que el servei entre Tarragona i Barcelona serà de 30 minuts, un cop avancin les obres del corredor mediterrani. La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica que per normalitzar el servei no poden esperar fins que les obres que comprenen el tram entre Castelldefels i Vilanova i la Geltrú s'acabin.
Que no podem aguantar després de les obres, que la situació actual és insostenible. Dels punts que els hem donat, doncs han marcat uns quants que consideren que seran els que es puguin treballar de forma més immediata. Espero que els puguin complir tots, perquè entre ells és que els combois siguin adequats. En hores puntes pinguem amb trens llargs.
Dignitat a les vies exigeix trams amb més capacitat, més informació i una millora de les freqüències. Denuncien que en els últims mesos hi ha hagut un augment en els retards i que les freqüències i la capacitat dels trens no són suficients per cobrir la demanda.
Tres minuts per arribar a 2:15 del migdia. Rebíem aquesta crònica de Tarragona parlant d'infraestructures. Doncs, justament, la reivindicació de millores en infraestructures, tant viàries com ferroviàries, va ser un dels eixos del que van centrar el debat a Catalunya Informació i el 324 dels caps de llista per Lleida, el Pirineu i l'Aran a les eleccions del 12 de maig. Un debat que es va poder seguir ahir per aquesta emissora i pel 324. A Lleida, Noelia Casillas, l'altre gran eix va ser la pagesia.
Bon dia, Quim. Sí, la defensa d'un model agrari de gestió de l'aigua que permeti fer avançar el sector primari clau a les comarques de Ponent. Genina Vella, de Junts.
El primer que hem de fer és no criminalitzar la feina que fan els regants. A Lleida, els nostres regants no gasten aigua, la utilitzen per produir aliments. Cal prestigiar la pagesia. I és que el nostre territori està demostrat. Quan el pagès li va bé, a Lleida li va bé.
En aquest sentit, propostes creuades per pagar la modernització del canal d'Urgell. Marta Vilalta, d'Esquerra, i Òscar Ordeig, del PSC.
La Generalitat ja té projectes preparats. Perquè es puguin fer la transformació de les primeres 10.000 hectàrees, cal un acord. Doncs, per tant, amb l'Estat, aquí l'Estat ha de fer els deures i un acord amb els regants per tal d'ajudar-los i d'acompanyar-los, perquè sabem que, efectivament, és una inversió molt rellevant.
Nosaltres ens comprometem a impulsar un acord. Regants. Administració de l'Estat, Generalitat, per la modernització del canal d'Urgell. Ja ho diem aquí, com d'altres regadius. S'han de modernitzar tots els regadius i s'han de tecnificar tots els regadius de Catalunya.
Des del PP, Montse Berenguer ha volgut fer memòria al PSC.
El 12 de febrer del 2021 ja el Partit Popular va portar a la mesa del Congrés dels Diputats aquesta modernització del canal d'Urgell. El PSOE, doncs, en va votar en contra.
Un altre dels grans temes ha estat la manca d'infraestructures viàries. Bernat Lavaquiel, de la CUP, ho contraposava al turisme.
Saps el que invertiu al Pirineu? Res. Ho fiqueu tot al turisme i a les infraestructures radials com la C-16. Un desdoblament per portar gent de Barcelona a Puigcerdà.
No,
una carretera que està col·lapsada.
També ha reivindicat més inversions a Ponent Elena Ferrer, de Comuns Sumar.
Sabem i patim el centralisme i, per tant, el que proposem nosaltres és, d'entrada, corregir el dèficit de despesa pública en transport interurbà que pateixen les Terres de Lleida i el Pirineu.
Rafael Villacampa de Vox ha denunciat un augment de la inseguretat.
La inseguretat als carrers el por que pateixen els catalans que viuen a la nostra ciutat. Els robatoris i agressions van incrementant de forma notable.
A les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran es decideixen 15 diputats al Parlament que en les últimes eleccions es van repartir amb 5 i 5 Junts i Esquerra, 3 el PSC i 1 la CUP i Vox.
Dos quarts de dues.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
La sequera no marcarà el 2024 a la zona del país que depèn del Consorci d'Aigües de Tarragona. Tot i això, es manté activat el Pla d'Emergència per Sequera. En global, l'any passat, els municipis consorciats van augmentar la despesa d'aigua. L'Ampolla, Jordi Barranca, i això a què es deu?
Bon dia, Quim. Doncs bàsicament a la sequera el mateix desembre. No és que hagin gastat més del que les concessions els marquen, sinó que els recursos naturals s'han anat esgotant i ho han compensat amb l'aigua del Consorci. Això ha fet que el volum de negoci hagi crescut un 4% fins a arribar als 33 milions d'euros. Per posar-ne un exemple, sentim el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginet.
Riudoms és un consorciat del CAT, el qual té aproximadament el 50% de dotació d'Iber i Riudecanyes i l'altre 50% tira de xarxa del consorci. La situació de Riudecanyes és crítica. Per tant, l'Ajuntament de Riudoms és un clar exemple d'un consorciat que tira tot el consum del Consorci d'Aigües de Tarragona. Evidentment, este increment d'ingressos ve derivat per aquestes situacions. Podríem parlar de Riudoms, podríem parlar d'algun ajuntament com Reus.
Com bé deies, es manté activat el pla per sequera en aquesta zona. No és per falta d'aigua, sinó per coherència amb la situació que viuen en altres punts del país i també de municipis veïns.
Però també ens hem de posar la pell en aquells municipis consorciats com Cunit, que està a un quilòmetre o dos quilòmetres del límit entre Barcelona, en el qual, per exemple, Cubelles, que és el poble del costat, se li aplicaran restriccions. Si traslladem, a mesura que ens aproximem a les zones on hi ha restriccions, jo crec que anar alineats en un mateix missatge de coherència, evidentment que aquí no haurem d'aplicar mesures restrictives. Mequinensa està al 90% de capacitat, però fa 4 o 5 mesos Mequinensa estava al 30%.
L'assemblea d'aquest matí també ha servit per reafirmar-se en l'oposició a una hipotètica interconnexió de xarxes amb la zona que depèn d'Aigües Ter Llobregat. La sequera i la reducció en els cabals que va comportar també va afectar la concentració de salts en l'aigua provinent dels marges dels dos canals de l'Ebre, una situació que ja s'ha invertit amb l'augment dels cabals naturals.
Gràcies, Jordi. I ara us expliquem que el polígon logístic de Cimalsa, a Montblanc, a la Conca de Barberà, es farà amb aigua tractada de depuradora. Això estalviarà 30.000 litres diaris d'aigua de boca en un moment d'emergència climàtica. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Aquest és un exemple de com aprofitar l'aigua no potable per a usos intensius en la construcció.
Sí, exacte. Tal com dius, l'ús d'aigua regenerada és una alternativa que cada vegada es fa servir més per augmentar la disponibilitat dels recursos hídrics d'aigua potable. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà s'ha encarregat aquí de gestionar les autoritzacions de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder desviar l'aigua tractada de la depuradora de Montblanc per aquesta obra. Mireia Palau és tècnica de sanejament del Consell.
És una alternativa per poder augmentar el que és la disponibilitat de recursos hídrics que no necessàriament han de ser aigua potable. Des del Consell Comarcal estem treballant contínuament per fer actuacions i treballar perquè hi hagi més sostenibilitat i eficiència per canviar aquest model de gestió de l'aigua i preservar el que són les reserves d'aigua superficial i subterrània.
Aquesta aigua es farà servir en el manteniment de les zones d'actuació i en els treballs de compactació de terreny durant els 12 mesos que es preveu que s'allarguin aquestes obres. En total seran 30.000 litres d'aigua al dia, només una petita part, això sí, dels gairebé 3 milions de litres diaris que té de capacitat per tractar aquesta depuradora de Montblanc. Els que no s'aprofiten aquí seguiran sent abocats al riu Francolí per mantenir el seu cabal ecològic.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I a partir de demà, 1 de maig, Vilanova i la Geltrú tindrà una platja per a gossos. Serà la platja del Far, al nord del port de la capital del Garraf, amb una capacitat per 150 gossos i 200 persones. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Quines característiques tindrà?
Bé, serà la primera part de la platja del Far, la part més al sud, delimitada pel mur del port de Vilanova i la Geltrú d'una banda i una tanca a l'altra per separar-la ben bé de la resta de la platja. Seran 2.000 metres quadrats d'espai que tindran la seva pròpia entrada i que l'alcalde, Juan Luis Ruiz, ha presentat d'aquesta manera.
És la primera vegada que hi haurà aquesta platja amb gossos i, per tant, doncs, satisfets de poder-ho presentar perquè, repeteixo, era un dels compromisos que havíem adquirit. Evidentment, doncs, com deia, hi haurà una normativa, no?, que s'haurà de complir, i això també representarà un esforç també per part de l'administració, no?, perquè a més això fa perdre la bandera blava a la platja del Far, perquè és incompatible ara per ara poder disposar de bandera blava i que hi hagi gossos a la platja, no? Però bé, tot i així no passa res perquè la platja del Far continuarà amb els mateixos serveis, amb la mateixa qualitat.
Tant ell com el tercer tinent d'alcalde, Gerard Llobet, han remarcat molt que hi haurà unes normes que, de fet, ja les veus en un cartell quan entres a aquesta platja.
Hi ha una normativa, els gossos que entraran doncs han d'entrar els potencialment perillosos amb morrió, han d'entrar tots lligats fins a aquest espai, han d'estar evidentment xipats, han d'estar censats en els registres i, per tant, això ens permet també un control en aquest espai doncs, dels gossos que entren. La idea és que hi hagi algú controlant aquest espai.
També s'ha volgut incidir molt en la netedat d'aquest espai.
Farem doncs, el control de qualitat de la sorra, es faran serveis de neteja, evidentment, un dels requisits, això doncs, ho hem estat treballant internament, també doncs, amb els serveis de benestar animal, doncs, és fer el control sanitari de la sorra, les neteges doncs, constants, per això l'acotem i per això la definim a diferència d'altres experiències o d'altres municipis, nosaltres l'acotem per poder incrementar el servei de neteja en aquell punt concret de la platja.
A partir de demà estarà obert de les 9 del matí a les 8 del vespre.
Gràcies, Montse. De la platja, la muntanya, diversos espais naturals del Pirineu comptaran amb ecocomptadors per controlar l'afluència de visitants i fer-ne compatible l'ús públic amb la conservació. Se'n distribuiran més d'una vuitantena entre els parcs d'Aigüestortes, l'Alt Pirineu, Cadí-Moixeró i el Geoparc Orígens. Que el responsable Pallars Jussà, Pau Rovira, bon dia. Primer de tot, expliquem què és un ecocomptador.
Hola, bon dia. Doncs és un aparell que obté dades reals del nombre d'usuaris d'un lloc. El sistema s'instal·la sota terra i és sensible a les variacions de pressió i pot distingir vehicles, bicicletes o persones a peu, i també la direcció que porten, és a dir, si entren o surten. En total seran 84 ecocomptadors destinats a monitoritzar la càrrega turística, és a dir, la capacitat d'ús públic adequat per no afectar la conservació del medi natural. S'instal·laran en diferents espais naturals que disposen de la certificació Biosphere Destination del Pallars, el Pirineu i les Terres de Lleida. Concretament, aquests 84 aparells s'ubicaran als punts claus d'accés del Parc Natural d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc del Cadí-Moixeró i el Geoparc Orígens, per poder conèixer la pressió turística en cada moment. Tal com ens ha explicat el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, així, d'aquesta manera, els responsables dels parcs o dels ens locals poden prendre les decisions més adequades per tal de compatibilitzar afluència i sostenibilitat.
Aquests ecocomptadors es ficaran en espais que són les principals entrades de visitants i això ens permetrà tenir una informació més exacta de quins són els fluxos de visitants i així veure, per exemple, si en algun moment o no s'està per a la capacitat d'acollida turística i, a partir d'aquí, si s'escau, establir regulacions.
El pressupost d'aquesta iniciativa supera els 211.000 euros provinents dels fons Next Generation.
L'exdirectora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Ferran, que encara ocupa un càrrec al departament, afirma davant del jutge que li va sorprendre com es va tramitar la llicència ambiental del 2015 de la cimentera Lafarge de Montcada, l'antiga Aslan, perquè es basava en la declaració d'impacte ambiental del 2006, 9 anys enrere. Segons els veïns denunciants, cada vegada que es furga més en el cas, afloren més irregularitats i connivència entre el govern i els responsables de l'empresa per evitar-ne el tancament. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Revetlla, què més en sabem d'aquestes declaracions?
Bon dia. Doncs la conclusió que en treuen les acusacions és que es volen difuminar les responsabilitats davant les irregularitats evidents. De fet, la cimentera ja hauria d'estar clausurada perquè una sentència ferma del Suprem així ho indica, però l'execució d'aquesta mesura està encallada per l'empresa amb diversos recursos al Tribunal Suprem Superior de Justícia de Catalunya. Ferran també ha explicat que ella havia de garantir el benestar dels veïns i que l'activitat de la cimentera no els afectés la salut. Segons la testimoni, això sempre s'ha tingut en compte i es van donar les llicències ambientals perquè els serveis jurídics de la Generalitat hi van donar el vistiplau. Uns informes jurídics, per cert, que el jutge ha reclamat diverses vegades, però que encara no s'han aportat al procediment. Albert Calduc és l'advocat que representa els veïns denunciants.
Ens trobem amb una resolució del 2015 que legalitza una empresa molt contaminant com és la Farch, en base a uns informes de 2006 i en base a una normativa que no estava en vigor quan s'emet l'autorització, perquè hi havia molts canvis normatius que canviaven les regles del joc de 2006 i que ara no es tenien en compte.
Un informe encarregat per l'Ajuntament de Montcada a la Diputació el 2015 també va concloure que el soroll que emetia la cimentera estava per sobre del permès, però la Generalitat no el va tenir en compte, va esgrimir que els seus tècnics no havien detectat aquest excés. Avui han declarat com a testimonis tres exalts càrrecs d'Acció Climàtica i Medi Ambient. Les pròximes setmanes ho haurà de fer la responsable del gabinet jurídic del departament.
5 minuts per arribar a 3:15. Trobar relleu generacional a la pagesia és un dels problemes que arrossega la professió des de fa anys. Ara, l'associació Adrinoc, amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, han decidit engegar una iniciativa amb la intenció que les petites explotacions no quedin abandonades. I això com ho faran, Laia Claret?
Doncs mira, primer de tot posen en contacte els futurs pagesos i ramaders amb aquells que decideixen que no trigaran a deixar la professió i no tenen relleu. Aquest pas és només el primer, perquè després comença el treball conjunt. I és que durant els últims anys de feina de qui es vol retirar, l'agricultor novell i el veterà treballen colze a colze per fer un traspàs esglaonat de totes les feines que cal fer. L'objectiu és mantenir l'explotació en marxa i que qui entri no s'ho trobi tot de cop i s'acabi embafant. Jordi Terrades, el gerent de Trinoc, l'Associació pel Desenvolupament Rural Integral, que és una entitat sense ànim de lucre, especifica que és una feina que cal fer amb calma, no pas d'avui per demà.
Aquí hi ha molts temes, hi ha burocràtics, jurídics, legals, patrimonials i fins i tot segurament també emocionals, de quin tipus d'activitat o quina forma de gestionar l'explotació li agradaria que continués en el que diem el cedent, no? En el que acabarà cedint. I això no es fa ni en un any i segurament estem parlant com a mínim de 2-3 anys.
Adrinoc anirà creant una base de dades durant aquest any amb les necessitats i les intencions concretes de cada persona que vulgui sumar-se al projecte. Es tracta d'una iniciativa pionera a la Garrotxa, però que pretenen estendre tot Catalunya amb altres entitats arrelades també al territori.
I un altre projecte, el Port de Tarragona, ha acollit durant gairebé 20 anys unes 1.500 persones que havien de fer treballs en benefici de la comunitat. És una de les 120 entitats i institucions tarragonines que tenen persones que han de complir una condemna fent tasques laborals de caràcter social. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, quin perfil tenen aquests treballadors?
Doncs hi ha perfils molt diferents. Alguns tenen una formació específica i se'ls proposa fer tasques relacionades amb la seva àrea professional, com ara informàtica, arquitectura, seguretat... Però també hi arriben persones més vulnerables que travessen un moment vital complicat. González diu que això es té en compte.
Arriben en una actitud... Tu imagines, una persona dorm al carrer en negativa... Però, claro, una vegada estan aquí, nosaltres intentem ajudar-los.
A Tarragona, el 75% de les mesures penals alternatives són treballs per la comunitat. El cap de servei de suport en l'execució penal dels serveis territorials de justícia de Tarragona, Salvador Miquel, destaca un dels beneficis d'aquests treballs.
Han d'establir, durant tot el temps de compliment de la mesura, unes relacions. I això és el que aporta a la persona penada oportunitats d'interacció i, en definitiva, d'una banda, reparar el dany causat, però per l'altra, doncs també sentir-se part d'aquesta comunitat.
Dos minuts per arribar a 3:15. Heu entrat mai a un hospital i heu trobat el vestíbul ple de gent ballant? No és gens habitual, però això és el que ha passat avui a l'Hospital de Mataró. Pacients amb càncer que participen al taller Oncodansa han fet una representació i han convidat tothom a afegir-se a la festa. Marta Vallès, Mataró, bon dia.
Hola, bon dia.
Una acció que de ben segur deu haver sorprès molta gent.
Sí, perquè xoca, ja que habitualment als hospitals el que hi ha és brugit de gent que entra i que surt, o bé silenci en d'altres moments. Però generalment mai hi ha música a tot volum i gent ballant i celebrant el que avui s'ha fet aquí, celebrant la vida. Perquè el grup d'Oncodansa de Mataró, conjuntament amb el de la Vall d'Hebron, han volgut mostrar aquesta activitat que les ajuda a millorar el seu estat d'ànim i agafar forces per combatre la malaltia. Són pacients afectades per diferents tipus de càncer i parlem en femení perquè fins ara no s'hi ha apuntat cap home, tot i que els grups són oberts a tothom. La Míriam García ha vingut a ballar acompanyada de tota la seva família, també les dues filles molt petites. Per ella és important fer xarxa amb altres pacients malaltes.
És increïble, la veritat és que ens ajuda molt amb aquest procés, tant amb la dansa com amb els moviments, com psicològicament. És algo inexplicable el que se sent fent aquesta teràpia, perquè aquesta enfermedad és molt dura i aquest procés és una ajuda molt forta per nosaltres. Sentir-nos juntes, la dansa, el moviment, la música. Hem format un grup també molt maco, tenim un chat amb el que parlem, sabem que estem unes per les altres. Hem creat una amistat també, que això va molt bé.
I la Paqui Gámez s'ha emocionat veient la seva germana com ha canviat des que participa en aquests tallers. Parlàvem amb ella quan la Maria José, la germana malalta, també ha volgut dir-hi la seva.
Li ha donat vida. Sembla que no, però és que li ha donat una altra vida. Era més retraïda cap a dintre i ara està pletòrica. El càncer no ha de ser el final de res. I li ha donat vida. Coneixer gent, balla, riu més, fa moltes activitats. En aquest li ha agradat, bueno, moltíssim, estava molt contenta.
Soc la seva germana.
Estic molt contenta, molt tranquil·leta, m'agrada molt. Estic desitjant que sigui el dia per venir, perquè a part de parlar ens traiem neures de sobre.
La Rosa Monteix, coordinadora de voluntariat del Consorci Sanitari de Mataró, ens parla de tots els tallers que ajuden els malalts oncològics a millorar emocionalment i física.
Vosaltres què voldríeu? Què desitjaríeu? Vam dir, mira, doncs nutrició, que anem molt de boli, per exemple, després d'una quimioteràpia. Després ens varen dir, podem fer un taller de risoteràpia. Un altre taller que fem, que penso que és importantíssim i que moltes vegades ho diuen en boca petita, però que és necessari, perquè moltes vegades has d'interpretar què hi ha darrere d'aquells silencis o d'aquells moments, d'aquella tristesa o angoixa. Doncs tallers de sexualitat. Tots els tallers, tots estan tan orientats pel pacient com pels familiars.
Les sessions d'Oncodansa són a càrrec de l'entitat Ritmes i Compromís, que fan que el ball arribi a tots els racons i col·lectius i els ajudi a millorar la vida. De debò que ha estat molt emocionant avui veure altres pacients, familiars i personal sanitari ballant al cor d'aquest hospital.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I de les emocions de l'Hospital de Mataró, a preguntar-nos per què ens emocionem davant d'una posta de sol o d'un arc de Sant Martí. La nova exposició de CaixaForum Barcelona, Horitzó i Límit, que s'obre demà al públic, explora com l'art representa el paisatge i modela la nostra percepció de la natura. I com ho fa, Montse Mas?
Doncs mira, a través d'una seixantena de vídeos, fotografies, pintures, instal·lacions, artistes contemporanis d'aquí de fora, com Joan Fontcoberta, Patricia Dauder, Miquel Barceló, Anna Imhoff o Andreas Gursky, que posen el focus en el paisatge i les emocions que ens provoca. I és que per Nimfa Bisba, una de les comissàries d'aquesta mostra, el paisatge és un invent de l'art.
El paisatge és una construcció cultural. El paisatge ha determinat la nostra percepció de la natura i també la nostra capacitat d'emocionar-nos davant dels elements naturals. Per exemple, com ens emocionem davant d'una posta de sol. Tot això està codificat per la nostra cultura.
Entre les obres que criden més l'atenció destaca un quadre animat de Dionís Escorça i Albert Merino que reinterpreta el paisatge romàntic d'una posta de sol en una platja.
Planteja un problema físic, que és el problema dels tres cossos, que ja va començar a Kepler i Avís. No té res a veure amb la sèrie que ha sortit amb Netflix. La van fer molt abans i ells s'han basat en simulacions científiques per dibuixar aquestes òrbites estranyes i caòtiques de tres sols sobre un paisatge molt romàntic.
La mostra, que ja s'ha vist a València i a Madrid, arriba a la capital catalana ampliada amb 18 peces i 7 artistes, com Ignasi Avellí, que aquí presenta Horitzons, un llarg paisatge marí de 15 metres fet d'imatges de cels i mars que ha retallat durant anys del diari.
Doncs segur que unes exposicions que no us deixaran indiferents. El Museu Can Màrio de Palafrugell es converteix en un aparador de l'escultura contemporània catalana amb l'exposició dels 28 finalistes al Premi Antoni Vilacases 2024. Un guardó que aquest any s'ha endut Marc Larré amb una obra en què plasma el seu cos a la sorra. I l'accèssit ha sigut per Ariadna Parreu, per una peça que enllaça industrialització amb natura. En total, es van presentar unes 300 obres a aquest concurs. Girona, Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Uns premis que s'han consolidat ja com a referència artística.
Sí, aquest any l'escultura protagonitza la convocatòria dels Premis Antoni Vilacases, que s'atorguen de manera rotativa, també en pintura i fotografia, i que s'han consolidat com una manera de fomentar la creació i el reconeixement al talent emergent. Fins a finals de juny, al Museu Can Màrio s'hi exposen les 28 obres finalistes al Premi d'Escultura, triades entre unes 300 propostes d'artistes catalans o residents a Catalunya. És una mostra de l'univers creatiu de l'escultura a Catalunya, segons explica Bernat Puigdollers, director d'art de la Fundació Vilacases i membre del jurat.
Creiem que és una bona mostra del teixit cultural i artístic, en aquest cas de l'escultura de Catalunya. A diferència d'altres edicions anteriors, hi ha una representació bastant important d'artistes joves, d'artistes que ara tenen al voltant de la trentena, 30, 40 anys, i que per tant ens permet tenir una foto fixa d'un moment artístic que demostra, no?, que encara és vital i que pot donar moltes sorpreses.
L'exposició recull els camins trencadors que traça l'escultura contemporània catalana, tant en formats com en materials, segons explicava Bernat Puigdollers.
Exploren materials molt diversos, des de la pintura seca treballada com un element escultòric, formigó, la sorra de la platja, el plàstic, materials més tradicionals com poden ser el ferro o com pot ser una escultura modelada en paper, per exemple, però també materials més insòlids com pot ser unes pilotes de futbol, fins a elements de la quotidianitat com són objectes d'atuells de vidre que podem casar de qualsevol, o bé un pa de quilo, no?, convertit en una motxilla.
L'exposició es podrà visitar fins al 23 de juny.
Torna a Terrats en Cultura, la iniciativa que ofereix espectacles d'arts escèniques i música en Terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Valeria Vareda.
Bon dia, i ho fan perquè tornen a col·laborar amb artistes que ja hi havien participat en anteriors edicions. Lola Armadàs, una de les fundadores de la iniciativa, destaca dos retrobaments.
Que el 2014 ja van fer un espectacle a Terrats en Cultura i 10 anys després els unim en un terrat amb un espectacle que es diu El Monte de los Olivos, en el qual serà un diàleg entre la veu de Niño d'Elche i el cos i el moviment de Juan Carlos Lérida. També ens retrobem amb Quim Vigas, que aquest any ens porta Deix, que deix el regust que et deixa algú a la boca, i com no, doncs ho maridarem amb un tas de vins d'O Catalunya.
Dues de les propostes de l'edició ja s'han vist a les festes de primavera de l'Hospitalet de Llobregat. Entre juny i juliol ara es veuran 13 espectacles i concerts més en 14 funcions. A partir d'avui ja es poden comprar les entrades. Se sabrà què s'anirà a veure, però el terrat serà secret fins dos dies abans i s'hi accedirà mitja hora abans.
L'espai per nosaltres també és molt important, i en aquella mitja hora interaccionen, veuen les vistes i al cap de mitja hora comença l'espectacle. Allà és on públic i artista comparteixen escenari. Són espectacles de petit format, íntims, de proximitat, i és el que volem reivindicar.
La Lola Armadàs destaca l'efecte que suposa per l'espectador el pas de les hores.
L'espectacle comença de dia i, mica en mica, de manera orgànica, la llum va canviant, i ens agrada dir que el nostre tècnic de llum és el sol. Nosaltres tenim un decorat únic.
Entre els espectacles musicals destaquen les actuacions d'Anaïs Vila, Núria Duran i Muchacho, que és l'aposta de Terrats en Cultura per donar suport a la candidatura perquè la rumba catalana sigui declarada per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
I avui comença el Festival Cultural i de Novel·la Negra Black Mountain de Bossòst a la Vall d'Aran. Sofia Cabanes, endavant.
Bon dia, Quim. Efectivament, el Black Mountain de Bossòst entregarà el seu premi insígnia, el de novel·la negra, a l'escriptor valencià Luis Aleixandre per L'estranya soledat de Hilary Cooling, un títol que en esta 8a edició s'ha disputat el premi amb 10 finalistes més. José Luis Muñoz és comissari del festival.
La qualitat mitja de les novel·les presentades ha sigut molt alta, però altíssima. Hi havia 10 novel·les finalistes, és a dir, que el jurat ha tingut que treballar molt, i fins a l'últim instant, però per milèsimes De segon, pues, havia, diguéssim, dos novel·les que eren les dues molt bones, i finalment es va decidir premiar aquesta novel·la d'aquest escriptor de Vila-real.
En els darrers anys, el Black Mountain s'ha obert a d'altres disciplines artístiques, com els recitals poètics, la música o el cinema, però també a altres gèneres literaris, com explica Lluna Vicenç, també comissària del festival.
Si ens quedem només amb el gènere negre, ens trobem en que limitem autors i llibres. També t'interessen altres tipus de lectures, com pot ser històrica, que en tenim, eròtica, que en tenim, narrativa, poesia. Per tant, vam decidir ja fa uns anys amb el José Luis anar obrint una miqueta el ventall d'opcions literàries.
Andorra va acollir este dilluns per primer cop la jornada prèvia del festival que tancarà portes este dissabte 4 de maig a Bossòst.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts per les dues. Temps ara pels esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça de bàsquet afrontarà aquest vespre el primer dels dos partits que ha de jugar a la pista de l'Olympiacos, corresponents al play-off de quarts de final de l'Eurolliga.
De moment, l'eliminatòria està empatada una victòria després dels dos primers partits jugats al Palau Blaugrana, per la qual cosa els de Roger Grimau necessiten, com a mínim, guanyar un partit a Grècia si volen recuperar el factor pista. I guanyant-ne els dos, obtindrien ja el bilet per la Final Four. El tècnic del Barça dona les claus de per on pot passar el partit d'avui.
Controlar el ritme de partit, que és difícil perquè ells intentant jugar lent, intentar imposar aquest ritme, però a la vegada controlar bé la pilota. Ells no corren molt, però quan et roben et castiguen molt. Llavors jo crec que és molt important no aconseguir aquests punts fàcils.
El Barça té tota la plantilla disponible, mentre que l'Olympiacos recupera el capità Papanikolaou, que no va poder jugar els dos primers partits. El partit començarà a 8:45 i, com sempre, el transmetrem en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també juga una altra eliminatòria de quarts, també tercer partit, entre el Maccabi i el Panathinaikos, una eliminatòria que també està empatada a una victòria.
I mentrestant, en futbol, el Barça ha posat avui a la venda les entrades de què disposava de cara a la final de la Lliga de Campions femenina de futbol i s'han exhaurit en poc més de mitja hora.
En total, el Barça ha venut 9.625 entrades per la final que els les blaugranes jugaran davant l'Olímpic de Lió el 25 de maig a l'estadi de Sant Mamés de Bilbao. Els preus de les entrades oscil·laven entre els 15 i els 25 euros. Mentrestant, el primer equip masculí va superar ahir el València per 4-2 en un partit que tancava la jornada de Lliga de Primera i recupera d'aquesta manera la segona plaça de la classificació. Amb aquest triomf, a més, els blaugranes asseguren matemàticament una plaça per jugar a la Champions la temporada que ve. Els de Xavi Hernández van haver de suar força per aconseguir guanyar el València, ja que a la mitja part perdien per 1-2, després que els valencians marquessin aprofitant una errada de Ter Stegen primer i després un penal comès per Araujo. Poc abans del descans, el València es va quedar amb un home menys per l'expulsió del porter Mamar Dajvili per tocar la pilota amb les mans fora de l'àrea. A la segona part, un hat-trick de Lewandowski va capgirar el marcador i va establir el 4-2 definitiu. Xavi es mostrava satisfet per la victòria, però a la vegada creu que l'equip segueix cometent masses errades per falta de concentració.
Que juguessin tranquils i concentrats. Aquests errors són de manca de concentració, no? Ens ha passat durant molta part de la temporada aquests errors puntuals que ens marquen molt la diferència, i avui doncs hem hagut de remuntar un partit dominat, controlat, ben jugat, i aquests errors ens fan a remolc.
A la classificació, com deia, el Barça torna a ser ara segon, 73 punts, dos més que el Girona, que torna a ser tercer amb 71, i 11 menys que el Madrid, que és el líder. I un apunt més de futbol, a l'Espanyol, el migcampista Pau Lozano té un trencament al bessó intern dret, segons han revelat les proves mèdiques que li han fet després que dissabte es lesionés al camp de l'Elx. El club no ha especificat quant de temps haurà d'estar de baixa.
I en futbol sala, el Barça viatja avui mateix cap a Armènia, on a partir d'aquest divendres hi disputarà la Final Four de la Champions.
L'equip de Jesús Velasco viatja fins a Erevan, on es disputarà aquesta fase final. Els blaugranes jugaran una de les semifinals davant l'Sporting de Portugal. El pivot del Barça, Ferrao, parla precisament de l'equip portuguès.
Cualquier de los equipos que nos tocara sería muy difícil, porque creo que tanto Benfica como Palma también serán dos partidazos. Creo que son partidos competitivos. Cualquier puntito, cualquier detalle va a costar el partido, tanto para nosotros como para ellos.
L'altra semifinal la jugaran també el divendres el Benfica i el Palma.
I ara parlem d'handbol perquè el seleccionador espanyol, el català Jordi Rivera, ja ha donat la llista pels partits de classificació pel Mundial, on hi ha diversos jugadors de les comarques barcelonines.
Jordi Rivera ha convocat 4 catalans pels 2 partits que la selecció espanyola d'handbol ha de disputar de classificació pel Mundial de l'any que ve. Són Ian Terrafeta, Viran Morros, Aleix Gómez i Dani Fernández, a més també dels blaugranes Gonzalo Pérez de Vargas i Javi Rodríguez. L'eliminatòria contra Sèrbia és en format d'anada i tornada. Els partits, el 8 de maig a la Lina Galícia, el dia 12 la tornada a Belgrat. D'altra banda, l'equip femení del Granollers ha arribat a un acord per renovar la pivot Cristina Polonio, que seguirà vestint la samarreta del Club Vallèsà una temporada més.
I acabem amb un parell de punts de waterpolo i hoquei patins.
Per una banda, la Lliga Masculina de Waterpolo aquest vespre juga el partit pendent de la 20a jornada entre el Sabadell i el Barceloneta. A partir d'un 8:15 s'enfrontaran el segon contra el primer classificat. I per un altre costat, a l'hoquei Lliga d'hoquei patins, el Noia ha fet oficial la renovació per una temporada més del jugador Martí Cabarró.
No t'ho pots perdre.
La Filmoteca de Catalunya dedica un cicle a la prestigiosa directora japonesa Naomi Kawase. Ha optat 5 cops a la Palma d'Or i ha triomfat en pel·lícules com Una pastisseria a Tòquio, la banda sonora de la qual estem sentint, o Aigües tranquil·les. També va dirigir la pel·lícula oficial dels Jocs Olímpics de la capital japonesa. Avui a les 8 del vespre, la mateixa cineasta presentarà la retrospectiva a la Sala Chaumont en una sessió en què es projectarà Aigües tranquil·les. Doncs nosaltres amb el cinema japonès acabem a Catalunya el dia d'avui. Tornarem dijous puntualment a la 1:00.